Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el ganador sea... ¡Jorge!
El 4 de juny, a Telecinco, acabava l'última edició d'un dels concursos més veterans i més populars de la televisió, Supervivientes, i una setmana més tard arrencava a Telecinco un nou concurs, La Casa Fuerte.
Contenta que nos vamos a la casa fuerte.
Sí. Qué bien que vengas, Maite.
Sí, yo creo que no
porque
nos
nada más que por no verles la cara a las dos.
La verdad es que os empezamos a echar de menos ya, pensando que la que viene mañana es Maite.
En la Casa Fuerte, Telecinco renova el seu idili popular en concursos i amb realities de famosos, pseudofamosos, aspirants a famosos i aspirants a pseudofamosos, tots dos formats amb enorme èxit. Hola, Víctor Amela, bon dia.
Hola, bon dia, que no digues té.
Què tal, Víctor?
Se me oye?
Se t'oye. I tenim el David Broca en línia. Hola, David.
Hola, Jordi, com estem?
Què tal?
Molt bé.
Esclar, si a vosaltres dos us pregunto... Aviam, Broc, la Casa Fuerte, és a dir, tu que ets partidari de tu estàs veient, per exemple, Supervivientes, i hem parlat tot el que havíem de parlar. De la Casa Fuerte n'hem parlat poc. Bueno, hem començat a parlar-ne ja. A tu, David, t'agrada?
A mi m'agrada molt, perquè considero que és un d'aquests realities amb molt poques pretensions, reality d'estiu, que és un concepte que ja engloba una pretensió molt més baixa que la que podria tenir un Gran Hermano o un Supervivientes, i per tant, el punt de partida del reality no vol ser un gran programa espectacle ni una cosa com molt rimbombant, sinó que és un programa de baix cost amb personatges famosos que segurament a la gent que li interessi el famoseig no li interessin, però a mi, que m'interessa una mica el lumpen televisiu, són els personatges que a mi em fan gràcia. O sigui, a mi Maite Galdeano, que és aquesta personatge del món Mediaset, a mi em fa molta gràcia. O sigui, és una... Ja sé que no aporta res a la història de la tele ni a la història de la cultura, però en un context de reality crec que és una dona que té gràcia. I com veia, Letizia Sabater, Yolanda Berrocal, és a dir, estem parlant de gent que a nivell d'entreteniment pur i dur, televisiu, crec que saben com fer-ho. O sigui, són professionals de la tele i, per tant, és un reality que està molt comprimit, que dura poc i que, a més, els seus protagonistes, o Oriana mateix, saben el que han de fer per generar contingut televisiu. I això ho posa molt fàcil quan, per exemple, amb un Gran Hermano d'Anònims, posem pel cas, tu veus que els concursants no estan donant el joc que tu voldries per un programa de tele. Després podem discutir si és un programa cutre, si no fa gràcia, etc. No? Però el que seria el plantejament inicial del format, jo crec que respon molt bé al que pretén, i per tant ho aconsegueix.
Víctor, sí, t'agrada?
Jo valoro això que diu David. La capacitat d'extreure petroli d'on no hi ha res. Per exemple, ahir o abans d'ahir, la famosa Yola Berrocal, que tu coneixes perfectament, Jordi Basté, perquè ja estava en el Other Glam, doncs Yola Berrocal li estava fent un massatge a l'esquena a un dels personatges, el fill d'aquesta que diu el David, el Christian, i quan ella es va girar, doncs tothom va veure que tenia una erecció. Llavors aquí comença un gran debat que durarà dies de si l'erecció és a causa del massatge de Yola Berrocal o no. Ell ho nega. Ell nega que no, que naturalment ell no s'excita per un massatge de Yola Berrocal. Però ves, aquí no hi ha res, però treuen petroli i durarà dies el debat sobre aquesta presumpta o eventual erecció.
Val. Hola, Josep Tomàs, bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal esteu?
Aquí estem en el debat. Supervivientes i la Casa Fuerte està dirigit per un català que es diu Josep Tomàs, que porta molts anys amb això de la televisió. Normalment agafaves vacances, espera, Superviviente, però aquest cop t'han atrapat.
Sí, enguany no ha pogut ser. Bé, em va sortir l'oportunitat de la Casa Fuerte i era bo aprofitar-la. Era bo aprofitar-la perquè era un experiment que ens venia de gust fer des de feia molt de temps. I bé, hem hagut d'aprofitar l'avinentesa i aquí estem.
T'ho he preguntat de molt clarament, què és la Casa Fuerte? Que és un concurs, un programa de telerealitat, una manera de seguir traient rendiment d'aquesta fauna humana creada en altres concursos?
La Casa Fuerte és un programa d'entreteniment pur i dur, és un programa que té, diguéssim, elements de concurs, que té, evidentment, elements de reality, i bé, el que busca ser és una mica el que comentava el David, és un programa sense cap mena de pretensió, o sigui, més que entretenir i divertir, evidentment, el tipus de públic que li agraden aquests programes, m'entens? Llavors, jo penso que ens està sortint força bé en aquest sentit, perquè sí, és un programa bastant esbojarrat, bastant anàrquic, perquè, com els personatges que hi hem posat, és així de clar.
Me viene de perla, el masajito.
No, lo hemos visto que te relaja lo suficiente como para, bueno, pues que tú te encuentres arriba.
Empalmado, como... vaya, empalmado.
Empalmado para nada.
Empalmado.
Fue lo que comentaba ahora fa uns moments el Víctor Amela, del que va passant. Sí, això són situacions que busqueu que es produeixin?
No, mira, precisament el que dèieu, hi ha personatges com Yola Berrocal o Letícia Sabater que porten tants anys en aquest mitjà, més que fins i tot jo mateix, porten tants anys que realment saben en tot moment el que han de fer per pujar, diguéssim, almenys la diversió o l'interès. Vull dir, no són els clàssics personatges de reality que s'asseuen en un sofà i estan allà veient com creix l'herba. Són persones que saben qui són, i li saben treure el rendiment. En aquest sentit, la Yola i la Letícia han fet una parella bastant divertida. I a veure, elles s'organitzen la vida. Elles, per exemple, pues això, van voler muntar una empresa de massatges a dins de la casa. Un altre dia van muntar un locutori. L'altre dia la Letícia Sabater va fer un curs accelerat de presentadora de televisió. Vull dir, són accions que es munten elles sense que hi hagi intervenció per part del programa de dir-los feu això, feu l'altre, i és molt divertit, perquè el resultat és naïf, innocent, perquè no té cap més de lectura possible, i això, i t'ajuden a fer el programa, de fet, no?
A Telecinco teniu tota una nòmina de noms que viuen d'aquesta fama que els donen els concursos o els realities de Telecinco. Aviam, de debò que no és cap pregunta frívola, realment penso que hi ha algun departament de càsting exclusivament dedicat a buscar nous perfils, no sé si això depèn de les productores que fan els programes, clar.
Sí, home, depèn de les productores que fem els diferents programes. Quan tenim algun projecte o un encàrrec, sempre fem càsting. A vegades agafem gent ja coneguda, però d'altres vegades agafem gent anònima que no tenen un nivell de fama massa gran. I et serveix una mica per tastar-los. I a vegades et trobes amb personatges... Mira, per exemple, el que dèiem del nano aquest que va tenir aquesta reacció fisiològica al massatge de la Yola, el Cristian Suesco és el fill de Maite Galdeano, que a la seva vegada és mare d'una concursant que ha guanyat Gran Hermano, ha guanyat Supervivientes, de la Sofia Suesco. Doncs bé, el Cristian... Nosaltres el vam conèixer perquè venia al plató de Supervivientes quan estava sa germana al concurs a Hondures a defensar-la, diguéssim, a participar als debats i tal. I és veritat que ens va cridar l'atenció perquè és un nano molt més, com et diria, molt més calmat, molt més tranquil, més aliè al món de la televisió i de l'espectacle, però que després ha resultat ser un personatge també que déu-n'hi-do. Aleshores... a vegades coneixes a la gent i a vegades els personatges te'ls trobes d'aquesta manera.
Dijous passat va fer un 24%, que és una barbaritat. Que un programa tingui en aquests moments a la televisió un 24% és una autèntica barbaritat. La pregunta és, fins quan hi ha? Té data de finalització la Casa Fuerte?
Doncs no ho sé. No ho sé ni t'ho puc dir.
D'acord. Per tant, entenc primer que és un programa en directe, això està clar.
Sí. És en directe, diguéssim, que segueix el mateix esquema d'altres realities, com poden ser Supervivientes o Gran Hermano. Tenim, diguéssim, els personatges tancats en un lloc i anem connectant amb ells en directe i fem les gales en directe.
Interpreto que els concursants han hagut de passar les proves del coronavirus.
Sí, evidentment, i l'equip que està amb ells també, i és, a més estan en un lloc aïllat, vull dir, perquè no hi hagi cap mena d'intervenció externa.
Després de la Casa Fuerte, quin reality ve? Se sap ja que Telecinco que ha programat o no? O hi ha previst que es feu Supervivientes una altra vegada?
No, no, Supervivientes encara no. Nosaltres no ho sé. No sé Telecinco quins projectes té de programació. Que nosaltres, Supervivientes...
És que en Palma una amb l'altra, és que surt d'aquesta, agafa l'altra. Quin és aquesta altra? Quin era aquell reality que vam estar parlant també que Víctor i David, aquell que... Aquell també, el del Cristefania, com es deia aquell?
La Isla de las Tentaciones.
Clar, sí, però era Supervivientes.
Clar, és que...
La illa, era la illa.
És que, sí. És que clar, és que han anat empalmant un darrere un
altre. Clar, però jo...
Digues, Víctor.
Creo que jo que no sé fins a quin punt, veient la rendibilitat que té ficar-los en una casa a les enfores de Madrid, té comparat amb la illa Honduras. És a dir, que d'alguna manera igual aquest format es menja l'illa de Supervivientes. Pregunto, eh?
No, home, jo penso que poden conviure perfectament perquè home, sobretot el que té Supervivientes és que és el... A veure, és el reality per antonomàcia, no només a nivell visual, que ja només visualment és un espectacle en si mateix, sinó també que és un format que té molta més, diguéssim, molta més trajectòria i home, per bé que vagi a la Casa Fuerte, poden conviure perfectament tots dos.
No,
i a més
diferents... de cara a la cadena, per exemple, un Supervivientes et genera un contingut tan massiu que segurament la Casa Fuerte no pots aguantar 3 mesos. A nivell de cadena parlo, de Telecinco, de Sálvames, d'Ana Rosas, és a dir, d'aquest rebombori que genera, a banda del que fa el propi programa, jo crec que la Casa Fuerte és una cosa com molt del moment, no? De dir, bueno, fem això ara, però Supervivientes sí que, amb els personatges que té i amb tot el que genera la illa, sí que et permet jugar molt més amb el contingut, no? Que no pas la Casa Fuerte, segurament.
Sobretot a nivell visual, també, el que significa doncs, això, el poder connectar amb una illa del Carib, amb aquells paisatges, és el contrast és brutal, no? Nosaltres, en guany, ens va anar molt bé, precisament, en el sentit de que la situació tan terrible que estàvem vivint aquí, el tenir aquella finestra a la televisió, a moltes persones pot semblar això de dir, hòstia, estem veient com dos estan discutint per un coco, doncs aquestes discussions o aquestes proves, aquestes situacions en les que es trobaven els concursants van ajudar moltíssima gent a que diguéssim, el confinament fos més fàcil de portar.
Lleuger,
sí.
Clar, és que el Josep Tomàs, on te'l veus, és un director d'enorme èxit, de grans formats d'aquest estil. És a dir, ja va començar amb el Sálvame. Quin any era el Sálvame que vas dirigir, Josep?
El 2009, si no m'equivoco, 2009-2010.
2009-2010, o sigui, fa una dècada d'això, més d'una dècada. En aquella època, els personatges que hi havia, i dic personatges perquè crec que alguns queden retratats ja com a personatges. És a dir, el programa que el presentava, Jorge Javier, igual...
Sempre l'ha presentat el Jorge. Sí,
en aquella època, qui hi havia de col·laboradors?
Hi havia molts dels que hi ha ara. Hi havia la Lídia Lozano, hi havia la Carmela Marchante, la Rosa Benito...
Kiko Hernández.
El Kiko Hernández també.
La Belén Esteban?
La Belén Esteban també, sí. Diguéssim que els personatges principals que encara hi són, ja hi eren.
Ara hi ha passat una dècada, per tant t'ho preguntaré perquè era... Estem parlant de l'inici, perquè crec que veníeu d'allà el Tomate i llavors va venir el Sálvame. Allò, és a dir, això quan veus tot això, molta gent es pregunta, ui, a qui hi ha guió?
Sí, jo sempre dic el mateix, que si hi hagués guió serien els millors actors i actrius del planeta. No hi ha guió. Evidentment, hi ha el guió dels temes que tractaràs al programa, però no. És impossible, i més tractant-se de personatges així, tan difícils de dirigir, per dir-ho d'alguna manera, perquè basta perquè els diguis fes això perquè no ho vulguin fer. No hi ha cap guió preestablert.
Les emprenyades són reals, perquè, per exemple, ara tu que els coneixes a tots dos, amb aquesta història que ara el David i el Víctor volien parlar d'aquesta batalla que hi ha hagut entre el Jorge Javier Vázquez i la Belén Esteban, val? Sobre el debat polític que hi ha hagut, molta gent diu, no, aquí hi ha algú que diu, traieu aquest tema, debateu aquest tema, feu aquest tema gros, que aquest tema ens donarà audiència.
Que va, i a més a la vista estava veient el programa, saps? Que ho veus, que en un moment donat tenen una enganxada per una diferència d'opinió. No és una qüestió... Com es pot passar tots amb algun amic o algun familiar, vull dir que no és una cosa diferent en absolut.
Pues per la gràcia que té...
Una altra cosa és que la cadena després aprofiti, per tirar del fil, no?
No ho sé, tampoc et diria, et sabria dir jo si la cadena se n'aprofita tant. En tot cas, en el programa es parla, no?
Home, sí. Sí que és... La cumbre de la paz és un muntatge guapo, televisivament parlant, aprofitant una cosa que va ser imprevista, no?
Això és una cosa que Salvame sempre han sabut fer molt bé. És
un generador de continguts.
Clar, i ho saben fer molt bé. O sigui, és veritat, sí.
Una de les imatges que us parlen de Supervivientes més impactants va ser la d'una concursant, l'Helena Rodríguez, al qui li veu passar un recull de totes les notícies relacionades amb el coronavirus i es va quedar literalment en estat de xoc. Escoltem.
Durante tu paso por el concurso en España y en todo el mundo lo estamos pasando mal. Y es por culpa de un virus, de un coronavirus que se llama COVID-19, que ha hecho mucho daño y lo está haciendo, menos, pero sigue siendo algo terrible. Se ha vivido una situación muy dura.
Realment, Josep, els concursants no han tingut cap notícia sobre la pandèmia fins que no han anat tornant?
No, no, que va, en absolut, no és veritat. Nosaltres sí que els vam reunir i els vam informar del que estava passant i en privat, evidentment. Un cop a la Helena se li va posar aquest vídeo, ja ho havíem parlat amb ells en privat, amb suport d'un metge, amb suport d'un psicòleg, o sigui que no... I diguéssim, a l'Helena, quan va sortir del programa, li van posar un vídeo amb alguna de les imatges. Igual que la resta de concursants, els finalistes també se'ls va fer quan van estar a Madrid. Però ells ja ho sabien. Nosaltres tenim un compromís amb els concursants, que sempre el complim, és que tot el que passi, diguéssim, destacable, i evidentment una pandèmia ho és, a Espanya, ells seran els primers en ser avisats. I així ho vam fer. No els vam tenir, diguéssim, en la inòpia, no. En tot moment van saber el que estava passant i en tot moment van saber que les seves van poder contactar amb les famílies, saber que les famílies estaven bé, i ells van decidir seguir amb el concurs, també.
La mitjana dels supervivents ara l'estava mirant. És bestial, la de l'última, crec que és la millor, no?, amb diferència, no?
Hosti. No ho sé, jo amb això dels números et juro que...
No ets del que a les 8 del dematí estàs pendent de les audiències?
No, a veure, sí, m'interessa saber el número, evidentment, però ja està, no sé, no soc dels que es mira la curva allò amb deteniment i analitza, ja hi ha altres companys que en saben i ho fan.
Jo tinc una pregunta, Jordi.
Digues.
Sí, no, és ben referent a la Casafuerte, perquè hem comentat que hi ha molts personatges que són professionals, que saben com és el mitjà, i hem parlat molt de Maite Galdeano, que surt molt a la tele, però no sé, perquè és un tema personal, curiositat meva, si és un personatge difícil de controlar televisivament, en el sentit de que tu, Letizia Sabater, saps que no anirà mai més enllà del límit que ja sap que pot anar, o Iola Berrocal. Però no sé si Maite Galdeano coneix aquest límit i si això el programa, evidentment, el beneficia perquè és un personatge incontrolable des d'aquest punt de vista.
No, home, el que incontrolable no és, però sí que és veritat que té més... Té més capacitat per sorprendre't, diguem-ho així.
Sí, ens entenem. Bé, ja està.
D'algun dels concursants de tot el que has portat, t'has quedat amb algun amic o amiga, realment, o no?
No, perquè jo hi tinc un tracte molt lleuger. Precisament, tractant-se d'aquests programes, intentes que no... Tampoc tenir massa tracte personal, precisament perquè, hòstia, a vegades ho passen malament, a vegades, saps? És una cosa que es poden confondre els termes, i jo sempre sóc molt bastant fred en aquest sentit. Tinc un tracte cordial i molt bé amb tots, vull dir, mai he tingut cap problema amb ningú, però allò de dir, ens hem fet amics, no.
Felicitats, Josep.
Moltes gràcies. Gràcies i gràcies per la companyia que m'heu fet durant la quarantena, que us he estat escoltant cada dia.
Moltes gràcies, t'agraeixo molt. On has estat? On has passat? A Madrid? Suposo que...
A Madrid, sí.
Clar, quants anys fa que no és a Madrid, ja, tu?
20 anys. Hòstia, 20 anys, sí. Sí, sí. Mare de Déu.
Una abraçada molt forta, Josep.
Abraçada.
Igual bé de vosaltres.